6 i 4 minuts. Tornarem amb tota l'actualitat a la mitja part del temps d'esports.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Benvingudes a un programa que, com cada dijous, tindrà sèries i cinema i abans un capítol nou de Postveritat i altres drames. Avui té com a convidada una poetessa. Començarem amb les nostres col·laboradores dels dijous, les més postdramàtiques, avui les Carme Estòver i Rosselló, que venen acompanyades d'una convidada que és a pura poesia. Ella no ho té tan clar, però després ho aclarirem. Més tard, a Cata Rosell recomanarà les sèries que ha vist aquesta setmana i na Marta Pérez ens durà al cinema. Són les 6 i pràcticament 6 minuts. Marga Cifres al control. Començam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Ja sabeu que són moltes en aquesta nova temporada que fan tours i que avui ens acompanyen en aquest postdramatisme que cada dilluns tenim als Estudis Centrals d'IB3 Ràdio. Na Carme Rosselló, na Carme Tobar, com esteu?
Hola, estoy molt contentes. Avui s'estrena na Carme Tobar i és un luxe.
Que bé.
I, a més, la convidada que tenim me fa especial il·lusió perquè és una persona que quan m'han dit vols participar en aquesta secció? Vaig dir participaré i farem una entrevista en Júlia, o sigui que...
A més, d'aquestes que seuen en profunditat, vull dir,
exacte,
que es poden recrear, parlar... La presentam ja o li donem un poquet de misteri a la cosa?
La presentam, jo crec. Està amb nosaltres na Júlia Febrer, convidada, super de luxe. És nascuda a Sant Joan, és 1998, és una persona que se mou entre llenguatges, perquè és licenciada en Estudis Literaris, té un màster de Teoria de Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona i també ha estudiat Tècniques Escultòriques a l'Escola Massanes.
Que xula.
Així que ella sempre diu que, d'alguna manera, concep la paraula lligada amb la seva materialitat, no? Així que molt benvinguda, Júlia.
Què tal, Júlia?
Moltíssimes gràcies. I bé, per això és un dulce estar aquí amb vosaltres i també és un gust sempre participar i estar a prop dels vostres projectes, de tot el que duis entre mans i també de la vostra mirada tan sensible, Carmes.
Tot això i més. Sí, les Carmes, na Yuki, na Carme Isert,
sí.
Núria Esbert, és un autèntic luxe compartir amb elles.
Sí.
Jo me faig un fart de prendre notes cada dijous. El guió després ho passa a net perquè és vera que s'aprèn molt en aquesta secció. Te demanava just abans de començar, Júlia, això de poeta, si me deia, és que no tan clar ni si ho som, no?
No,
però jo crec que sí, no?
No, això sí. Ah. El que no tenia tan clar potser és el terme, vull dir, perquè...
Bé,
vull dir, a vegades aquestes etiquetes, no? Però sí que poeta i...
I molt orgullosa de ser.
Per començar, mos feia ganes començar amb una cançó, perquè li van demanar a Júlia a veure si ella s'atreviria a recomanar-mos alguna cosa i mos va fer una llista supergran que han de fer molt de deures, però han triat dues, així que igual poden començar amb la primera, no?
Vinga, no.
Veu que t'estripes el mal que et pressa i ve d'ahir, se't fa costella la guitarra. cap al cos l'heure del crit. T'has fet de nit, t'has fet d'antiga, d'una gata. La trena negra tan exacta, la negra trena ha fet un pacte.
Bona tria, no?, per començar.
Sí, crec que mos deixo un ambient, no?, per poder dir per què duim aquí a Júlia, perquè la podríem dur per qualsevol cosa, però en realitat és que ella acaba de publicar Arrel Inuïda, un poemari, Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2025, amb l'editorial A Dia, que ses friquis de la poesia la coneixereu, perquè té aquesta edició de poemaris tan guapos, tan minimalista. Júlia, mos fa moltes ganes començar xerrant-ho ja de poesia, o sigui que arrencarem a fer-te preguntes.
I la primera pregunta que volíem fer-te és, perquè notam que potser per tu la poesia és com una manera de mirar el món, no? I com és per tu aquesta forma de percebre? Explica'ns una mica també quina és la teva arribada a la poesia, com sorgeix aquesta mirada tan específica que tens.
Clar, jo això me va dur pensar, no? Vull dir, jo sent que la poesia de qualque manera m'acompanya des de potser 15 anys o 16, malgrat la redacció hagi canviat molta, però me'n record que una professora de català mos va començar a mostrar, jo què sé, poetes, referents, i mos va demanar fer un poema d'una estació de l'any, que ja me diràs, tots els alumnes estaven allà fora de si, trobant allò avorridíssim, però amb una amiga i jo, vull dir, mos va ressonar molt, i vàrem començar a anar a la biblioteca a cercar també autores, no? Perquè, clar, s'ensenya un corpus concret. I jo me'n recordo això, d'anar a la biblioteca i que els llibres estiguessin aferradíssims, d'això que ningú els agafa, ningú els llegeix.
Quina imatge. Una metàfora en si mateixa.
I que, amb els temps, està clar que he anat com afilant més prim amb el que llegeix, però m'agrada no perdre aquesta emoció amb un vers, amb una imatge, no? Que sent que va néixer en aquell moment. I de qualque manera també sent que això, en aquesta època vaig descobrir un poc una altra cara del llenguatge, no? Vull dir que al final tot el dia estem xerrant, pensam en paraules, en frases, però la poesia de qualque manera és un poc per desautomatitzar, no? Com ens relacionem amb les paraules. I això.
Tens un poeta o una poeta que t'enganxes des de l'inici, que el quan referències aquesta professora, no?, que te va encarregar aquest exercici, però a partir d'aquí qualque autor o autora que digués buah, i a partir d'aquí
que justament jo m'ha agradat molt guanyar aquest premi, perquè Miquel Àngel Riera per jo va ser un que vaig descobrir en aquell moment, no? Vull dir que és vera que amb els temps l'he llegit d'altres maneres. Uh-huh. Això també s'ha de dir. Però és vera que... Sí, això, vaig com a descobrir altres maneres d'explicar el món a partir de la poesia, que potser també necessitava.
Ai, i jo te volia demanar, perquè ara xerraves de les imatges, dels versos, no? El títol del poemari una mica amaga alguna història, algun vers específic...
Sí, és que, clar, el títol, de qualque manera, ve de... Un dia una amiga meva me va com explicar una historieta, no?, que a la seva repadrina li havia entrat un gra de blat dins l'orella i li va germinar. I jo aquella imatge va ser com... Vull dir, al final, aquella imatge sent que va explicar quan... Això, vull dir, estem envoltat de coses petites que passen i creixen, però nosaltres com a no... No mos en donem compte, quasi, i justament inoïda ve d'això, perquè inoïd vol dir no sentit, però això no vol dir que no existesqui. I això, de qualque manera, en aquest món que necessitem coses que mos enlluernin, com a cada vegada més renou, sent que, no sé, és com aquesta manera d'estar atent en els detalls. I també és vera que la paraula, vull dir, jo una cosa que m'agrada molt és retear paraules, del diari, de llibres, vull dir, les utilitzo fins i tot amb els meus alumnes de català, allà els hi dono una paraula perquè escriguin, i un dia ma mare me va donar aquesta, inoïd, ella inoïda, no, inoïd. I va ser com amb aquesta paraula, no sé, vaig pensar, he de fer qualque cosa i mira.
O sigui, la teva mare també fa això de retallar-te paraules.
Ves que ja és com, o sigui, ho fan un poc per allà, jo què sé, va pensar en jo i la va retallar i m'ha dit, Juli, mira. I vaig pensar, uau, vull dir, però sí, és guapo quan els teus hàbits, no?, el que fas, que qualcú pensi en tu després.
Ara, pensava que des d'aquesta necessitat també d'aturar o que xerres molt d'un món en què hi ha molt de renou, no? I crec que dins el teu poemari hi ha silencis, hi ha un poc aquests espais en blanc que a mi especialment m'han cridat l'atenció, perquè hi ha poemes que són especialment breus també, no? I veus la pàgina que està amb un marge com molt, molt clar. Me deman si hi ha alguna intenció en aquest blanc.
Clar, jo el blanc i el silenci també, en el final ja també m'interessa com a idea. Vull dir, tant des de dins de la literatura com les arts visuals, però també en el dia a dia, no? Vull dir, en el final necessitant silenci per escoltar. I com dius, Carme, vull dir, és veritat que el poemari, hi ha molt de poemes molt breus, però crec que això és molt necessari per jo deixar silenci entre paraules, entre versos. I una cosa que també m'agrada pensar és que a vegades hi ha aquesta creença que un llibre més llarg vol dir que estigui, està més treballat o que ha de ser, jo què sé, millor. Però podrien recordar els haikus mateixos, no? Vull dir, a vegades és molt més punyent una paraula repetida tota sola que no, jo què sé, una filera de paraules o una pàgina sencera, no? I també crec que el silenci és supernecessari perquè el lector ho complementi, no? Vull dir, que al final cada un ho deixi ressonar i a tu t'arribarà d'una manera, una altra una altra, i pot ser qualcú simplement se quedarà amb el silenci, que ja està superbé, no?
I ara, bé, ja vaig estar a la presentació que vas fer a Sant Joan, i allà vas contar una cosa, que si agafes el llibre, pintura no la saps, no? Perquè quan obris, a les primeres pàgines hi ha un dibuix. I m'agradaria demanar-te aquest dibuix que és, perquè va ser una història que m'ha agradat molt.
Molt suggerent, no? És el dibuix.
Sí.
Ai, com... Explica'm el dibuix, o, sí, primer, sí. O primer que ho expliqui allà d'on ve.
El podem explicar, el podem explicar el dibuix. Vinc. En realitat és gairebé un gargot, no?
Sí,
és com un...
T'estaves dot d'escriptora.
És quasi un gargot, o fins i tot si el veiessis d'on fora podrien semblar com unes muntanyes, si no saps el que és, no? Perquè és com aquesta il·lustració que no saps, o un camp de blat en aquesta natura que també hi ha, però què és en realitat això?
Clar. Bé, i moltes gràcies per donar importància en això, no? Clar, el poemari realment comença, o sigui, comença amb aquesta escriptura que està desdibuixada per l'Alzheimer del meu padrí, no? Vull dir, i és això, vull dir, això està estret d'un diari seu perquè ell era picapedrer, i quan ja no pot fer feina, vull dir, ma mare per cap d'any li regalava un diari. I què va passar, però? Que van començar els ictus, també la malaltia va començar a fer les seves passes dins el cos, i tothom era com a prop perquè encara el fas escriure, no? Si te mateix ja no se pot llegir. I jo trobava que en aquelles lletres desdibuixades s'hi deixava llegir més el cos, no? S'hi deixava llegir justament pot ser com estava, no? I jo, la relació que tenim amb el llenguatge és una cosa que m'obsessiona, no? Vull dir, des de ben petits fins que el cos diu basta. I em sent que acompanyant molt, no? Com, per exemple, un infant, no? Comença a llegir, comença a escriure, però fins a quin punt mos fem càrrec del procés de desaprendre d'això. I també he fet feina amb gent major, i això també vaig acompanyar una persona, bé, li llegia en veu alta, una dona amb afàsia, i, clar, jo me va fer pensar molt això sobre el llenguatge, perquè és això, vull dir, no sé si mos fem càrrec d'altres maneres després et separeix, que estem acostumats a aquesta verborrea, no?, de com a pum-pum-pum, i què passa quan, amb aquests silencis, justament, no? I això, per jo posar aquesta cal·ligrafia també en el principi era com una mostra d'intencions, no?, que se recordi sa mà que hi ha darrere qualsevol escriptura i que no desapareixin ses lletres darrere el que signifiquen, no?, per això sempre m'agrada defensar sa paraula passada per cos, passada per ses mans que tremolen, sigui per nervis, sigui perquè es cosa és major, no?
És una manera molt orgànica, no?, d'afrontar l'escriptura.
Sí. Bé, és que crec que, vull dir, ara és perquè, i està beníssim, vull dir, mos hi relacionant des de, per exemple, el teclat, que està superbé també, però crec que a vegades qui se pot fer càrrec de lo que mos passa és estrès, no? A vegades estem supernerviosos i qui se pot fer càrrec d'això és sa mà, no? Sa mà que tremola, o perquè està nerviosa, o perquè jo què sé, el que te passi.
En profunditzar una mica més amb aquesta idea de la materialitat de les paraules, que m'encanta com tot el que comparteixes, i també recuint un poc que sabem que també treballes l'escultura, una mica mos agradaria demanar-mos, no?, quin és l'equilibri que has trobat amb això d'escriure i l'escultura, com les relaciones, si les relaciones.
Clar. Mira, justament, sense anar més enfora, no? Jo, per jo el que junta escultura i escriptura són les mans, no? Vull dir, el que dic, l'escriptura passa pel cos, malgrat sempre estiguem en aquest nivell de el que signifiquen les paraules, no? Però Per això, justament, per exemple, aquesta il·legibilitat del meu padrí, no? Vull dir, quan l'escriptura ja no se deixa de llegir, és imatge, no? És matèria. Uh-huh. I, sí, vull dir, troc que l'escultura se repeteix molt que és qui treballa en la matèria, però per això la paraula és matèria també, vull dir, és tinta, és tipografia, és suport, és pantalla, és paper, i m'agrada donar importància i jugar també amb tot el que això desplega.
En quins materials fas feina?
Ara mateix es verca més en paper i tot això, però vull dir, jo, l'escultura m'agrada molt des de la fusta, perquè la idea d'escor que m'agrada molt, i també la ceràmica. Però bé, ara mateix estic... Sí.
S'està cercant camins encara, no?
Bé, és que necessito dues vides, quasi. Perquè,
sí. I ara volia encetar un altre tema, perquè ja ho hem anat intuint en la conversa, però en el teu poema hi ha molta natura, no? Hi ha com una natura que està latent tot el temps, i xerres de rels, de creixement, de llavors, la paraula caliptre, que la vaig haver de cercar en el diccionari. I me demanava què diu això de tu, quina és aquesta relació que tens amb aquest món natural, perquè sembla una relació molt íntima.
Sí, vull dir, jo... Hi ha una cosa que... Sí, sent que per jo el paisatge, o sigui, jo en l'entorn, vull dir, a mi realment m'acopsa molt, vull dir, que som part d'això, però me ressona també quan els medievals ja deien el món és un paisatge per llegir, no? I jo ja vos dic, vull dir, jo a vegades m'ensenya molt més una fulla que cau d'un arbre durant la tardor que no mil teories, no? Vull dir, crec que això mos pot fer aprendre molt més. Uh-huh. I a vegades estem en aquest pensament i tot això, quan realment crec que l'entorn mos convida a viure les coses més des de la sensació, no? Que vull dir que és ver que cada vegada som més tàctils, però estem més en fora d'estacte. I crec que l'entorn te convida a estar allà, vull dir, estar obert i amatent. El que passa.
Has esmentat els haikus i a mesura que parles me sembla com molt japonès allò que dius.
Sí,
no sé si ja t'ho han dit, si tu mateixa és autoconscient que aquest univers, no, de pautar les coses, de fixar-se molt en el voltant, en els petits detalls, en ser precís, meticulós...
Sí, potser no m'ho havien dit com a tan concret així, però...
Si trobes que no, m'ho pots dir tranquil·lament.
Sí, i que jo crec que és veritat que potser ara ja... També a vegades se defensa molt, però vull dir que bé si molt basten aquestes coses, també. Vull dir...
I jo te volia demanar, perquè llegint-ho, jo vaig trobar que hi havia com... moltes referències en els espais de frontera o de límit, no? Xerraves de la pell, de les superfícies, de les capes, i allò, el tema dels límits, és algo com que m'interessa molt, i la idea de la pell com algo porós, no? Llavors, voldria saber un poc tu què penses de tot això, com li has posat consciència, si li has posat, i com, d'alguna manera, permea el món, no? A través d'aquestes superfícies, i com nosaltres permeem en aquest
totalment
entorn.
Mm. Clar, és que jo crec que mos han fet creure, no?, que pareix que la nostra persona s'acaba en la pell, no?, perquè nosaltres tenim això, un interior profund o coses així, però això ho relacionaré també amb les paraules, no?, vull dir, com he dit, les paraules no són només un significat profund, no?, vull dir, al final són lletres i són grafies, i jo trobo que nosaltres tampoc mos amagam darrere qualque cosa superprofunda, sinó que m'agrada pensar que la profunditat és la pell, no? No acabam en la pell, sinó que començam aquí. I sí, i de qualque manera també això m'ha agradat també pensar aquesta idea de frontera o de límit, que a mi m'agrada molt un moment, no? Com són, per exemple, les postes o sortides de lluna o de, uh-huh, o de sol. I clar, perquè és en aquest moment allà on, vull dir, fosca i llum se mesclen, no? I vull dir, al final la vida és això, no? Aquest joc que surt de tot això, no? I un pal d'ocadés també, vull dir, al final cada vegada tenim menys temps per contemplar i aprendre de tot això, sí. Mm-hmm.
I m'imagino que aquesta part de la contemplació és com passes prèvies per les teves maneres d'escriure, les teves pràctiques, i voldrien estem com un poc encuriosides de tot això, no? De com escrius, si hi ha algun moment que tens agendat, si tens algun ritual, si ve de cop.
I deia... És veritat que jo sempre duc una plegueta damunt, vull dir... És veritat que em vaig intentar tenir una o més de poesia, però vull dir, al final ha estat mesclada mil coses i és com ha de ser, vull dir... Però de qualque manera sí que a vegades, jo què sé, per exemple, vaig caminant i veig qualque cosa que sí que... jo que sé, qualque imatge que m'acord pren, no? I vull dir, sí que l'apunt, però després ja que nostra ja la treballaré tranquil·lament. I a vegades sí que també m'he d'agendar, no? Vull dir, per això, perquè aquest dia a dia que va tan a tope, vull dir, sí que qualque dia sí que me fa ganes de treballar més profundament amb una idea o el que sigui. I, però la veritat que és bastant orgànic. O sigui, i també des del plaer. Vull dir, sí que és vera que això, com que també faig feina amb altres disciplines, és vera que en qualsevol procés creatiu passes per sentiments que no són tan positius, no? Vull dir, sigui frustració, inseguretat, mil mm-hmm. coses, però jo crec que en la poesia és amb el que menys me passa.
I tens moments per crear específics quan més al vespre que de dia, més quan estàs en aquest estat d'ànim concret X? Tens una disciplina fins i tot, intentes escriure cada dia? No.
M'agradaria realment fer-ho, però sí que és això, pot ser, no, el dia a dia no m'ho permet tant, i sí que som molt més diurna que nocturna, això també s'ha de dir, però sí, no és que tingui com un ritual molt concret. A vegades, això, com en Antonio Vicenç ja ho diu, com a se t'enganxa qualque cosa en els ulls i en aquell moment i així, sents que has de fer qualque cosa amb això, no?
I ara xerraves d'altres disciplines, sabem que també tens una relació amb la fotografia molt forta, i no sé, tu diries que van juntes, poesia i fotografia? Tipo, quan escrius veus imatges, o quan fas una fotografia sents que hi ha un poema darrere?
Sí, és vera que jo sense fotografia i se posi com amb una simbiosi superforta, no? Vull dir, però per això dic que a vegades també, o sigui, se posi jo la concept molt més enllà d'un llibre de poemes, i és que a vegades hi ha més posi una fotografia que no un ves tot sol, no? I el que demanes, Carme, sí, vull dir, jo funciono totalment amb imatges, no? I això, quan veig, per exemple, qualque cosa que m'agrada molt, vull dir, tant me surt passar-ho per les paraules com també fer-hi una fotografia, però pot ser perquè cada ser dur me basta, no? I és en aquest complementat-se que... Sí. I això també m'adu a un vers d'Anna Rodoreda, no?, que diu com sa gana en els ulls no se m'acabarà mai. I m'agrada pensar que jo no vull que se m'acabi ni en els ulls ni en els dits, no? I també un poc relacionat amb això, ara estic a la Fundació Toni Catany fent aquests com cursets de fotollibre que coordinen en Toni Nobredor.
Sí, que la van tenir dilluns.
Ah, mira.
Comentant precisament aquest taller.
Sí.
Tonina és un habitual d'aquest programa, sí. Afortunadament.
És meravellosa.
Sí. I de, clar, vull dir, al final m'agrada molt el suport del llibre, no? Perquè al final, vull dir, passes les paraules, ja te marca, vull dir, és un suport concret. I això ara me fa ganes també jugar amb ficant imatges, no? Vull dir, no només paraules, també ment que surt. I això, sigui imatge o sigui per a un poema, no? Vull dir, jo trobo que el més important és sempre deixar un espai obert, no? Vull dir, perquè que trist quan una imatge o un poema ja te diu el que has de veure, no? Vull dir, que tot és tan explícit, vull dir, jo trobo que l'interessant per en qualsevol cosa, no? És que cada persona ho pugui imaginar o complementar, o almenys que això s'acerqui.
En tot cas, tornant a la fotografia, fotografia, escultura, poesia, al final és allò de difuminar els límits, i en realitat és una qüestió molt renaixentista, no? De que en realitat que on comença una cosa i acaba l'altra,
sí.
I la definició total i permanent, no? de d'aquests límits, d'aquestes fronteres, també, que deien a Carme, no? Que, t'acaben de dir dona renaixentista.
Moltes coses.
Sí,
japones.
Japones i renaixents.
Després pots triar en què te quedes.
I també, en els darrers moments has xerrat com de diferents referents, no? Has fet menció a Mercè Rodoreda, en Antoni Vicenç. I bé, això és una cosa que a nosaltres ens interessa molt, no? De bon veus, sabem que en el poemari hi ha diferents epígrafs, sí. amb alguns versos que ens introdueixen en els teus poemes. Vols compartir també com un poc?
Sí, és vera que en el poemari veureu que hi ha moltes cites, però perquè jo són com un... Per jo escriure i llegir va de sa mà. Vull dir, és com... No concep escriure sense abans que tot t'hagi fet un pot de xut-xut dint tu, no? Vull dir... I això, és vera que també cada projecte que faig, no? Vull dir, veu de referents més d'una disciplina o d'una altra, però perquè és això, vull dir, a vegades m'arriba molt menys, jo què sé, d'una companyia de teatre o d'allò que sé, d'una filòsofa pensant imatge, no? Que... Però, en general, jo que sé, per exemple, tres que m'acompanyen moltíssim són la Fina Miralles, en Pere Jaume i en Josep Pepenone, que justament, vull dir, en el final, la poesia per ells és indestriable d'anar caminant, de, això, justament, fer fotografies, fer performance, no? I també comparteixen l'element de sabre, que bé, ja veureu, oh, sí, ja heu vist que per això també és essencial. I justament aquest, en Josep Pepenone, que és italià, té un llibre que és preciós, que se diu Respirar d'ombra, i vull dir justament això, com que te convida a anar al mateix lloc, vull dir, en diferents èpoques de l'any, en diferents moments del dia, vull dir que, bé, a veure, sí, realment ara m'estic mirant de fora i veig que això de la contemplació i tot això.
Que bé.
Però, sí, vull dir, al final també, per acabar, vull dir, jo que sé, per exemple, en Joan Brossa també, vull dir, tant el silenci com també aquesta materialitat, aquest ratear paraules, a mi em va marcar molt, i clar que, òbviament, el gruix de literatura catalana, Nadia Amado, Antonio Vicenç, que per jo són essencials.
Ingeborg Bachmann, m'agrada molt que la citis, perquè bueno... Jo no conec molta gent que l'hagi llegit massa, no sé com dir-ho, i allò m'entusiasma, de veritat.
Sí,
i és una poesia, no sé, profunda, reveladora, també que acabaria molt, no? No sé, jo no me la tinc allà, com sempre, molt present, no? I a més amb una cita preciosa, no? Que tens,
d'ella. És veritat, he menjat un cal de boira.
Buah, és brutal, no? Quina imatge.
Sí. Totalment. I sé que la trec com a molt del seu context, però vull dir que bé, si mos pot ressonar, i és una crac, vull dir, també pensant la literatura, teoria... Bé, és que
després
una...
te contaré una cosa, sí, d'aquesta cita. No pot ser en directe, en antena, però me fa vergonya.
Bé, sí. I ara que no t'agradaria compartir-nos alguna d'aquestes imatges que estem xerrant, un trosset?
De llegint.
Sí.
Mira, és justament... comença en la cita.
Sí?
Bé, la cita és He menjat un co de boira. Sequera a les puntes de les branques. Sequera als extrems dels dits. Soca de figuera seca. Forats d'olivera i garrover. T'hi fiques. Voldries recuperar la força de les branques que bombegen. De les primeres fulles que s'obrin a la llum en forma de flor. Voldries que les teves empremtes xuclessin totes la disposició del pol·len i es vedessin. Per això t'has marcat a la pell les seves formes, les seves humitats. Ara sí, primavera a les puntes de les branques, primavera als extrems dels dits.
Mira, podia ser aquest poema que te va encarregar aquella professora, no?
Estació de l'any. Bona.
T'agrada llegir els teus propis poemes?
En els principis se me feia un poc estrany, però cada vegada m'agrada molt més. Sí.
És molt curiós perquè els poetes o les poetes trob que vos costa molt poc llegir-vos a vosaltres mateixos. No passa massa amb els narradors, narradores, amb els dramaturgs.
A tu te passa?
Que mos costa, no, jo m'acosta s'ànima llegir un test meu. M'estim més que llegeixin les actrius i els actors. Però, en canvi, en la poesia no passa. I això... me fa pensar en moltes coses i totes bones.
No? És que...
d'aquella cosa cuinada a foc lent, d'aquella cosa que ets plena inconscient que has escrit, no? I que per això ja saps que pots mostrar.
És que justament crec que també hi ha això de que en aquest poemari pot ser... crec que ara em fa ganes fins i tot com a jugar més amb això, però... a mi sempre me surt també com a dir-ho en veu alta, vull dir, al final jugues amb aquests sons, ja cerques com, jo que sé, que una, no només el significat, no? Sinó també que la fonètica, vull dir... Sí, que jo crec que aquest poemari no és com a superexemplar d'això, però per jo és superimportant, no? Vull dir que hi hagi ressons entre les paraules.
Bueno, però és que ja, no?, anem arribant a un final i...
Ara quedaríem una estona llarga més, no?
Sí. Certament, i m'encantaria sentir-ne més, perquè sí. Veure que és diferent quan tu llegeixes i ho passes pel teu cap o ho fas en silenci fins i tot, que quan sents a la persona que ho ha escrit, que l'experiència és molt diferent. Moltíssimes gràcies, Júlia. Ha estat un regal escoltar-te, sobre un poc més de Rally Noído. I quedarem atentes per si qualque dia també podem veure les teves imatges, les teves fotos.
Segur que sí. En fusta, amb el material que sigui.
Exacte.
Qui ha triat la cançó per acabar?
No, Júlia, també. Júlia. Ja he fet la selecció, però no, Júlia les ha triat.
L'has de presentar, doncs. Júlia, com presentes, Estiva?
Bé, per jo és un grup que m'agrada moltíssim, Nita, i també té unes lletres que, malgrat siguin, jo què sé, no bundi tant la lletra, bé, vull dir que ja... Per jo ja és màgia i ressona moltíssim.
Que bé, sí. Tornaràs per parlar de poesia, d'escultura, de fotografia, tens tant de temes. Sí.
Pots ser col·laboradora, també, de la secció.
Això jo no m'ho puc ficar perquè és una cosa tan de postdramàtica, llibertat absoluta, però jo estaria encantat.
Seria molt xula. Ai, no vos ho dic, però aviat vos donarem una notícia que tenim entre mans les Carmes i no, Júlia, estem muntant un taller.
Ah, que xula.
I ja vos ho contarem.
No, venia el programa a contar-ho, eh?
Exacte.
Carme Rosselló, Carme Tobar, moltes gràcies.
Gràcies.
Que bé teniu-vos aquí. Júlia, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
A vosaltres.
6:35 i acabam en Estivà, de nit.
Les ràdios Patrimoni. Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat, a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sí, sí, pràcticament 38 minuts, continuem a l'Oïdor, continuem el programa, hem parlat molt de poesia i ara toca parlar de sèries i també de cinema.
Sèries amb Princesa Consuelo.
I per parlar de sèries ja és aquí, na Cata Rosell, com estàs, Cata?
Molt bé.
Què tal?
Molt bé, avui venc amb dues recomanacions, una millor que l'altra.
Una millor que l'altra, que m'imagino que és Anatomia d'un instant.
Sí.
A més, és una d'aquestes sèries que fa moltes ganes, la veritat.
Fa moltes ganes i, a més, és una sèrie que jo crec que tot... No ho tenim recent perquè ho hem viscut, però els nostres pares mos han xerrat molt d'aquest tema, que és el 23F, el cop d'estat d'en Tejero.
Bé, jo l'he viure i no era tan... Bueno, ja, sí...
Però no, ta mare, no, mare sobretot, ho has sabut després,
sí,
no?
Sí, sí.
A part, la sèrie és molt interessant. Comença amb el 23F, amb el cop d'estat d'en Tejero, però tot d'una retrocedeix per contar-te la trajectòria de les tres persones que varen quedar dretes, no? Que tots saben qui som, en Gutiérrez Mellado, en Carrillo i en...
Suárez.
I en Suárez. I un capítol és en Suárez, un capítol és en Carrillo, i l'altre és en Gutiérrez Mellado, i el quart és el judici amb en Tejero, amb Milans del Bosch i tot això.
Armada i companyia, sí.
Exacte, és una sèrie d'en Alberto Rodríguez, el coneixem per Grupo 7, 7 Vírgenes, La Isla Mínima.
El traje, va començar Alberto Rodríguez amb el traje,
no?
No
sé.
Sí, sí, el traje.
El traje no l'he vist, sí, mira, sí. Pues... I le recomanes, el traje.
Pues és boníssima. Espera,
ah,
ara,
pues mira.
Ara, sí, ara vaig a confirmar que el traje d'Alberto Rodríguez, però sí, de tota manera.
A mi m'ha agradat molt, i fa molt d'anys d'aquesta, que era 7 Vírgenes.
Sí, senyor.
I no he reconegut en Manolo Solo, o sigui, l'actor d'una quinta portuguesa, o bé, que està també a Celeste, no l'he reconegut fent de Gutiérrez Mellado, està tan ben caracteritzat.
És que està ben sempre Manolo Solo.
Sí, i en David Lorente,
sí, el traje,
també.
El traje és d'en Albert. Sí, és el
pues mira, ja ten deures.
La primera que vaig veure és una pel·lícula molt senzilleta, molt mínima, diguem, a nivell de visual, sense cap tipus d'ornamentació gratuïta, però és, va, una història.
Sí, la cercaré perquè en Alberto Rodríguez m'apareix molt interessant. També està en David Lorente, que fa poc xerrava jo d'ell a Jakarta o El Centro, que sí, ell fa d'en Tejero. I, bueno, en Álvaro Morte, d'en Suárez, Eduard Fernández, com ha d'estar en Eduard
Álvaro
Fernández.
Morte, en el tràiler m'ha costat identificar-lo, també.
En Álvaro Morte?
Sí, és el de... La Casa de Papel, no?
Sí, 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 sí.
Clar, m'ha costat
sí,
una mica,
sí. Sí, bueno, jo és que com que s'ha donat tanta publicitat, però sí, és vera que està molt canviat, clar que sí.
Vols
sí,
que escoltem el tràiler?
Vinga.
Vinga.
A part de ti y de mí, hay alguien más que esté con nosotros.
¡Quieto todo el mundo!
En el invierno de 1981, el país respiraba una atmósfera de golpe de Estado. Mientras todos los diputados presentes se tumban en el suelo para protegerse, tres hombres permanecen en su sitio.
Todos queremos un país nuevo, por eso estamos aquí.
En estas horas puede decidirse si se va a una democracia.
¡Viva Franco! ¡Viva!
Guti, traidor.
Había que hacer entrar en cintura a este país. Había que salvar España del desastre.
Un golpe de Estado.
Tenemos que encontrar la manera de parar esto.
Si el golpe hubiera tenido éxito, todo el mundo lo habría respaldado.
Diuen que aquesta sèrie està pensada per les generacions joves i estic d'acord, però és una sèrie per tothom. És una sèrie fantàstica perquè no se posiciona o no se posiciona gaire, és una sèrie clara, concreta i sòlida. Les imatges i la posada en escena és una passada. Els actors, Álvaro Morte, bueno, és que tots estan fantàstics. I que una altra cosa que té, a mi me molesta bastant les veu en off, però aquí, la veu en off, que és en Raúl Arévalo, és tan aclaratòria i a la vegada té un punt d'ironia que no interrompeix, o sigui, funciona superbé. Bé, crec que ho hem dit, que està basada en la novel·la d'en Javier Cercas.
Sí.
I la sèrie és una mica més ambigua, perquè en Javier Cercas sempre nega la teoria conspiratòria, no?, de que fos el rei qui va orquestar. Aquí tampoc és que ho digui, o sigui...
Bueno, no sé si orquestar, però que estava el cas.
Exacto. Ell no exonera mai la corona, perquè no és que ho fes superbé, però a mi la sèrie m'ha agradat moltíssim. És vera que, com a punt personal, te diria que la part d'en Gutiérrez Mellado, que tots els militars, o sigui, el posen com que estava totalment tot sol, uh-huh, davant de... I I bé, ell és vera que defensava la subordinació militar, el poder civil, que un grup de militars com Milan dels Gos considerava una amenaça total, però bé, és vera que hi havia molt de militars que estaven d'acord, no?, amb el rei, amb la Constitució i tot això. Crec que és un poc per poder el dramatisme, però és una sèrie fantàstica que només són 4 capítols, és que rodona, 4 capítols, una hora,
Movistar.
A Movistar, una minissèrie.
4 capítols d'una hora. Poden saludar a Marta, que ja la tenim a via telefònica avui.
Hola, Marta.
Marta Pérez.
Hola, què tal?
Com estàs? Vares dir que havies vist Anatomia d'un instante, no?
Sí, m'ha encantat, sí. Sí. Estic d'acord amb tot el que ha dit la Cata. És una sèrie que he recomanat moltíssim la darrera setmana. Ja sabeu que quan a mi m'apega Prada... no me call, així que sí, m'encanta.
Bé, que fas. Doblement recomanada. Després a Marta mos durà al cinema l'escapada, però encara mos queda una segona sèrie.
Mos queda una altra sèrie que se diu I Love LA. Uh-huh. És una sèrie que dirigeix i interpreta i guionitza a Rachel Sennott. A veure, aquesta sèrie la recomano sobretot a gent entre 20 i 30. Jo és vera que era la meva il·lusió viure a Los Angeles en aquesta edat. Segueix un grup de joves que després de temps de saborar-se, se tornen a juntar a Los Angeles i mostres la crisi dels 30, realitat versus somnis, relacions d'amistat, d'amor, algunes d'elles tòxiques, de personatges insegurs i confusions vitals. Tot aquest context és el context cultural de Los Angeles, no? Amb el seu glamour i superficialitat que funciona com un mirall de contradiccions, no?, d'aquesta etapa vital. És una sèrie molt contemporània que fa sàtira sobretot de l'ecosistema de les xarxes socials, perquè és gent que fa feina per influencers i un poc aquesta ansietat de l'èxit, sense sermons, eh? O sigui, visualment, molt cuidada,
lleugereta,
molta droga.
No? Una cosa lleugereta.
Sí, però no buida, és lleugera, però no buida, molta droga,
molt
molta festa.
Ah, molt
bé. I, bueno, i salta un poc de la comèdia, el drama, que és un poc part de la sèrie, però això la fa irregular, i jo trobo que se queda molt a la superficialitat. Crec que si els personatges fossin més profundes, funcionaria millor. De moment han posat 5 capítols, però en total són 8 HBO de 30 minuts.
Molt bé, idò.
I renovada temporada 2, que l'he posada no molt bé, però l'han renovada.
Tenia dues opcions, o posar-te-la en llatí, que fa temps que no te posa un doblatge així, o escoltar un bocinet en anglès, que sempre...
Jo l'he vist en anglès.
Home, ja no tinc cap dubte.
About your career. It must be complicated working with a friend. I mean, sometimes it's annoying. Stop. Mm-hmm. But I love you.
They say people here in LA are fake. Everyone's been so nice.
Okay, perfect.
Those bitches need to stop taking pictures of me.
Haters are fans on a bad day.
Do you think I look like...
Que s'entén bastant bé, de dir. No sé.
I una cosa que se m'ha oblidat dir, que tu no t'interessarà el més mínim, molt de valenciagas i molta
no,
moda.
No te pensis, jo el món... La part, diguem, purament estètica de la moda me pot arribar a interessar. El que no m'agrada és tot allò que l'envolta de pijerío i de postureo.
Tu comença per anatomia... No, pues això és tot postureo. Tu comença per... Bueno, ara, postureo i el que hi ha darrere. Comença per Anatomia d'un instante.
Sí, no, està claríssim. Idò, aquestes són les dues sèries que ens ha duit a Nakata avui. Anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
L'escapada que avui ens du cap a terres nòrdiques, Marta.
Sí, diuen que és una de les grans pel·lícules d'enguany i ara ja sí que té un poc de valor perquè estem a desembre, quan sí. Ho deim per gener, a lo millor és un poc pres, però arriba de la mà d'Elàstica, que és una distribuïdora que per jo mai sol fallar,
sí.
Així que arriba Valor Sentimental d'en Joaquim Trier, que a més ve amb un premi perquè va ser guanyadora del Gran Premi del Jurat de Cannes, i ve sobretot de fer una pel·lícula, aquest director, que va agradar a moltíssima gent, gent entre la que m'incloc, que és La peor persona del mundo.
Sí, jo també.
Una pel·lícula que va agradar a moltíssima gent, una pel·li que pensaves que anaves a veure una cosa, però després era una cosa completament diferent i devastadora. Així que jo no sé si tenim estrella, si voles
sentir
estrella.
Sí, la tenim. Vinga,
i després xerrant d'ella.
¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras.
No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es Una persona muy difícil.
No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad.
¿Puedo intentarlo?
¿Es él? ¿Cómo va la película? ¿Cómo es trabajar con Rachel Kemp?
Va siendo hora de que nos sentemos a charlar, ¿no crees?
Quizá a él también le cueste.
Oye, sé que te recordas.
A més, Marta, que repeteix protagonista, de... parlaves de la...
Protagonista.
Sí, sí.
Sí, que és una lota que a mi m'agrada molt, la Renata Reinsbe. I si a La peor persona del mundo diseccionava, jo crec que amb mestria i amb molta fredor, les relacions humanes, ara mira el que és una relació entre pares i filles, entre allò que se va dir, el que se va voler dir, el que mai se va dir. És una pel·lícula d'amor, també, de perdó, té molta tendresa, però sempre, ho has dit tu en el principi, és una pel·li molt nòrdica. I és que comença parteix del retrobament de dues germanes amb son pare, que és en Gustav, que està interpretat per Nestella Skarsgård, que aquí sí que diuen que és una de les seves grans actuacions.
I ja és dir, perquè aquest home no fa cap paper que sigui normal, tots són boníssims.
I a més, aquí és que fa de cineasta, veterà, és el que xerraven d'en George Clooney amb aquella pel·li de Noah Baumbach, doncs aquí fa d'un cineasta veterà que intenta com recompondre aquests vincles que s'han trencat al llarg dels anys, però a través de l'art. I a partir d'aquí hi ha un relat molt sobri, molt emocional, però que recorda, i jo crec que aquí, Rafa, ja te tenim, perquè recorda Ingmar Bergman i aquests diàlegs que són tan, que tallen gairebé com un ganivet, aquesta manera d'entendre l'afecte, el retret, la vulnerabilitat. És una pel·lícula molt freda, però que xerra de coses molt calentes, no? I en Stellan Skarsgård pues, està pues, carismàtic, orgullós, és una persona fràgil, i fa, jo crec, que una parella perfecta amb la Renata, que fa de la seva filla. Així que és cinema adult, humà, i que evita aquesta complexitat que té una família i aquests traumes que molt de pics van inherents a la institució familiar, no?
Que bé. Has vist més coses, no?, de Joachim Trier, part de La peor persona del mundo.
Sí, vaig veure Thelma, vaig veure Oslo 31 d'agosto, i sé que menys me va agradar és aquella que Lauder Dan Bombs, però sí que he vist bastant coses d'ell, perquè no té una filmografia molt extensa.
No, la veritat és que no.
Però he de dir que sé que més m'agrada és La peor persona del mundo, és una pel·li que me va destrossar.
Sí, és brutal.
I me va encantar. No he tornat a veure, perquè és aquestes pel·lis que dic, la mantendré allà un temps, i perquè me va semblar dura, molt dura.
No té molt d'anys, no? De tenir
6 o 7
anys. 3 anys només.
Sí? No, 4, a lo millor, sí, més o manco, sí. I doncs... És del 2021, mira, l'ho acabat de veure, 2021.
4 anys, sí. I doncs l'escapada d'aquesta setmana, per favor, versió original, perquè és vera que si els doblatges ja són com som, jo crec que quan parlem de filmografia nòrdica s'ha de veure versió original. Per cert, bueno, ara ho comentarem. Què has vist aquesta setmana, me deies, Cata?
Jo he vist Blue Moon.
És de
la sensibilitat de Richard Linklater i amb una actuació magistral de Ethan Hawke, però superben acompanyat d'en Andrew Scott i d'en Bobby Cannavale. És un monòleg teatral llarg, o sigui, a part d'estar la posada en escena és super seductora, perquè és un pub neoyorquí franco-tant per intel·lectuals als anys 40. I la recomano moltíssim, m'ha agradat molt. És vera que el personatge d'ell està tan ben fet. És un personatge gat, és narcisista, necessita tot el rato escoltar-se a si mateix, perquè recordem que és en Lauren Hart, que lluita contra l'alcoholisme, la soledat, la frustració creativa i la seva relació amb el seu soci, que acaba d'estrenar un musical que el farà, que ja sabeu que serà supercomercial. I funciona molt bé.
Molt bé. Marta, has vist res?
Jo sí, jo vaig anar a veure Jay Kelly, que està molt bé, és una pel·li de Noah Baumbach, amable, George Clooney està esplèndid, me va encantar, però sobretot el que he fet aquesta setmana són deures. He vist moltes coses d'en David Trueba, vaig tornar a veure Siempre es invierno, vaig veure Bienvenido a casa, El Hombre Bueno, perquè he de dir que és molt complicat trobar coses d'on David Trueba a plataformes.
Sí,
no sé què passa en la distribució de les seves pel·lícules.
De fet, La Bona Vida és impossible trobar-la, que crec impossible. Que va ser la seva primera pel·li, i jo ho he intentat de totes maneres, i no està enlloc.
No és. De fet, quan va sortir quasi 40, que era com la segona part, jo la vaig aprofitar per veure cinemes, perquè sé que són molt complicades de veure aquestes pel·lícules, no sé per què, però he vist la de Bienvenido a casa amb Alejo Sauras, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, que jo no sé què s'ha fet d'aquesta lota, i vaig fer un viatge en el cinema espanyol que se feia a principis del 2000, que me va semblar meravellós, molt nostàlgic. Jo crec que aquell cinema ja no se fa tan lleuger, és un to molt amable, no sé, me va agradar molt. I he fet
de fet quasi 40 és un poc aquest cinema, no? I va durar poc, sí. I a mi me va aparèixer fantàstic, era una pel·li superpetitona i me va aparèixer increïble.
Sí.
I a més dissabte, Marta, estaràs amb ella a Cine Ciutat.
Sí, perquè ve a presentar, bueno, que ja per tenir de cartellera, però aprofitant que estava per aquí, ve a presentar Siempre es invierno, que he dit que és una pel·li que a mi me va agradar molt, és molt parecuda en el seu llibre, el llibre on està basat, Glitz, i ve, i clar, m'he posat a fer deures, perquè jo, amb aquesta empollona que duc de dins, sempre ha de sortir, encara que conegui la seva filmografia, així que si no heu vist la pel·lícula, aprofitau dissabte a les 7, que vendran David Trueba a Cine Ciutat, i jo crec que ja s'irà a la darrera projecció de la pel·lícula.
I demà presenta llibre Rata, potser?
69, sí.
Jo me l'estic llegint perquè el tinc de fa... I l'estic gaudint moltíssim. Moltíssim, sí? L'estic gaudint moltíssim. M'ha recordat poc en el seu primer llibre, que era Abierto toda la noche.
Sí, aquest va llegir, sí, l'ho llegit jo.
De la seva família, sí.
I aquest també va de la seva família, però està contat diferent. L'estic gaudint molt.
I de demà a les 7.
Perquè ell és del 69, potser?
Sí, és per això. L'excusa és l'any en què ell va néixer i retrocedeix de com se van conèixer els seus pares. I un poc.
Però jo crec que aquest cap de setmana, entre demà i dissabte, Cata, farem el que més ens agrada amb en David Trueba, que és sentir-lo xerrar. Ens és igual, que mos conti un conte o un llibre, és igual.
Molt maco, ell.
Sí.
Jo he vist que no anava a dir, se me va escapar, no sé si va arribar a Condenados, de Gustav Möller, parlant també de cinema nòrdic. La prota és Sitze Babet Nuxen, que és la de Borgen. Borgen
va arribar a Cine Ciutat, Rafa.
Va arribar, però se me va escapar. I la vas veure?
No la vaig veure.
Me va agradar
moltíssim.
Moltíssim. Sí, i...
On la vas veure, Rafa?
A Filming. Està a Filming, la teniu a Filming des de fa, no sé, no gaire, però... I me va agradar molt, molt, molt dura, també una pel·lícula d'aquestes de presons, si se pot dir d'alguna manera, que te pot recordar en qualque moment a la de Nodiar, ajudem amb el títol, Marta, que ara no me'n record. La de...
Quina?
La de Jaco Diag, de la presó.
Un profeta, no.
Sí,
un profeta.
Per la duresa, per tot, perquè te descriu molt bé l'ambient presidiari, no? I la veritat és que, i bueno, i ella està immensa, jo crec que és de les actrius que més m'agraden, de les que hi ha actualment en actiu, no? I la veritat és que és molt, molt recomanable. Idò, cap de setmana de Trueba, tu aniràs demà?
Sí, cap de setmana de Trueba.
Jo dissabte no, però demà sí que hi vull anar a Ratacorner.
Bueno, jo arribaré un poquet tard, menys si acabem tots i totes, i si no, bon senyal, perquè està molt bé que la gent entri a llibreries. Deies, Marta?
Sí, només dues coses. Una, d'aquest director, d'en Gustav Möller, heu de veure The Guilty. Mm-hmm. És una pel·li que jo vaig veure just quan s'havia d'estrenar Condenados, que està a Prime i Filmin, que és una pel·li que me va encantar. I després vull agrair a Nakata, que ha fet una recomanació de I Love LA a la gent d'entre 20 i 30 anys. I és la sèrie que jo estic mirant actualment. O sigui,
tu tens esperit molt jove.
I t'està agradant?
Sí, m'està agradant. Sí, he de dir que sí, l'estic disfrutant.
Hi ha un capítol que surt Elijah... Ara no sé què se diu.
Ja l'he vist. Elijah
Wood. El del Senyor de los Anillos, en Frodo.
Sí.
I fa d'ell. Bueno, d'ell fictici, perquè, vamos, fa una locura i una cosa bastant arriscada per fer d'ell mateix, que me va encantar. Me va encantar aquesta anada d'olla.
Però he de dir que a mi Los Angeles és una ciutat que no m'agrada ni un poc, a tu t'encanta, mm-hmm. i aquí ja m'hagués encantat més a una altra ciutat, però sí l'estic disfrutant molt, eh? Així que deu ser que tinc un esperit d'entre 25 anys.
Clar que
ja
sí.
Me va bé.
Clar que sí. Mira, jo tinc un servei de 15 de vegades. Marta Pérez, moltes gràcies.
A vosaltres, una ferrada.
Vinga, Cata, fins la setmana que ve. Ahir actuaven en el Principal de Palma dos grans de la música convertits els darrers anys en pràcticament parella. De fet, Chicuelo i Marco Mezquida. Marco Mezquida i Chicuelo van tornar a entusiasmar el públic pels que no vau poder assistir al concert. Vos deixam amb un dels seus temes icònics, Najando. I a les 7 arriben els esports. Hi ha Copa del Rei, juga el Balears avui.